Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia. Falset comptarà amb un tanatori. Es construirà en breu i entrarà ja en funcionament el proper any, el proper 2007. D'aquest futur tanatori que tindrà el municipi de Falset, dels semàfors que es posaran en breu aquí a Falset, d'una variant que sembla ser, i posem-ho en cometes, començarà a construir-se, a remoure les seves terres aquest proper dilluns 3 d'abril, en parlarem a l'edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Falset, Albert Compte. Entre tot això, el tema cementiri i altres coses com l'aigua a Falset, que sembla ser que aquest estiu no tindrem restriccions als falsetans, seran temes de conversa amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Falset, Albert Compte. La comarca s'ha curtit d'altres notícies aquesta setmana. Com sempre, ho les detallem en titulars. Falset rebrà els propers mesos la visita de Mocherbach Ben Arbi, un israelià que està preparant una tesi doctoral a la Universitat de Barcelona, a través de la qual s'ha pogut documentar els seus orígens familiars que arrenquen al Falset medieval. El Centre Cultural i Recreatiu La Unió de Torroja del Priorat ha convocat ja el 29a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat, que tindran lloc el proper 13 de maig a Torroja del Priorat. El Consell Interhospitalari de Cooperació dels Nens Orfans de Moçambic fa una crida per recollir diners per als nens orfans de Moçambic. En parlarem amb el delegat a les comarques de Tarragona, Manel Saltó. I de l'àmbit dels esports, parlem d'un Falset esportiu que pot ser matemàticament nou equip de tercera regional aquest diumenge si perd el camp terreny de l'Espanya Canonja a partir de les 12 del migdia. Tot això, a manca de 9 jornades, els falsetans tornarien a estar a una categoria que fa 3 anys que no trepitgen. 12 i 34 minuts. Comencem. Us ho diem en titulars. El Falset tindrà un tanatori i serà en breu. Es podrà construir aquest proper mes de setembre i podria entrar ja en funcionament el proper any 2007. Del tanatori que tindrà a Falset properament, del cementiri en la seva nova contractació d'una empresa, dels semàfors que es posaran aquí a Falset, d'una comarca que per cert deixarà de ser l'única comarca a Catalunya sense semàfors, i d'una variant, recalquem això de la variant i entre cometes, sembla ser que comencen les obres aquest proper dilluns 3 d'abril, però el curiós és que encara no es pot afirmar. De tot això i més en parlem amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Falset i regidor de Serveis Municipals i Camins, Albert Compte. Albert Compte, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Si et semblen molts temes per parlar en aquest informatiu comarcal de Ràdio Falset, el cementiri, la possible construcció d'un nou tanatori Falset, els semàfors, la variant que sembla ser que ja té data de començament, la visita del subdelegat del govern aquesta setmana aquí a Falset i el tema de l'aigua ja quasi quan toquem aquest estiu 2006. Si et sembla, anem a pams. Parlem del cementiri. Un cementiri amb la contractació d'una empresa que s'encarregarà del cementiri municipal de Falset, no és així?
Sí, sí, així és. Volíem pujar a la ràdio per explicar-vos-ho. Llavors, la idea que tenim és de millorar el servei de l'Ajuntament que està donant al cementiri mitjançant una empresa privada, perquè creiem que és la forma de donar un millor servei a la població. Llavors, la idea que tenim també és de fer un tanatori davant mateix de la porta del cementiri. Tenim fet el projecte bàsic i ara passarem a fer el projecte executiu i llavors contem que després de l'estiu, finals d'any, podríem passar a fer la construcció del nou tanatori de Falset. Constarà de 2 sales de vetlla, una capella i tots els serveis que es necessiten per tindre el servei adequat a la població que tenim.
On s'ubicaria i en quant està pressupostat aquest futur nou tanatori a Falset?
El posaríem davant mateix de la porta, a banda i banda.
De
la porta del cementiri.
Correcte.
Vale? O sigui, a banda i banda. Amb un cantó hi anirien les 2 sales de vetlla i una sala de recepció. Llavors, a la banda de la dreta tindríem posat una capella i els serveis bàsics que es necessiten pel nou tanatori. Està pressupostat, tenim el projecte bàsic, d'aquí s'ha de fer després el projecte d'execució, per tant encara s'ha d'aprovar per l'Ajuntament, i pujaria un total d'uns 420.000 euros aproximadament, que ho passaria a gestionar una empresa privada, clar.
Quan es començaria a construir aquest nou tanatori aquí a Falset?
Home, has de pensar que encara tenim que treure el projecte d'execució i aprovar-ho pel ple de l'Ajuntament. Jo conto que finals d'any, entre setembre, octubre, novembre.
I el proper any ja podria estar en funcionament, el 2007?
Esperem que sí, esperem que sí. És una altra de les millores que estem fent allà al cementiri. O sigui, vam començar per posar els nínxols nous, que són fins a un quarta, i llavors hem aprofitat també per a netejar tots els nínxols per la part de dalt i refer tot el que eren les teulades, que estaven molt malament.
Per què un tanatori aquí a Falset? Ha cregut oportú l'Ajuntament de Falset?
Sí, aviam, ho hem cregut oportú perquè tot sempre era desplaçament direcció Mura o direcció Reus i no teníem l'oportunitat després de poder tindre la vetlla a prop del poble per la gent gran.
Tot això s'encarregaria, tal com deies abans, d'una empresa forània, no?
Sí, de moment la idea és aquesta, que ho pugui fer una empresa forània.
Com també parlàvem abans del tema del cementiri, també una contractació d'una empresa, també.
Mm-hmm. S'encarregaria... Està per decidir l'empresa, o sigui, jo suposo que s'haurà de mirar com se fa.
L'Ajuntament no tindria res a veure amb el manteniment del cementiri, en aquest cas.
Faríem, en tot cas, el que és el manteniment de tindre-lo obert tots els dies, com hem estat fent fins ara, i anar a tancar la nit, clar.
Correcte, el que sí que és important és la variant. Sembla ser que ja té data. Finalment, la variant ja és aquí, podríem dir. I ben aviat, començarà a construir.
Així ho esperem. Fa 3 setmanes que el subdelegat del govern va sortir al Telenotícies i ens va dir que d'aquí 3 setmanes començarien. Ara ja fa les 3 setmanes. Sembla ser que la setmana que ve a Falset el subdelegat del govern, el senyor Belló, a veure l'alcalde. Esperem que no doni bones notícies.
Aquest dilluns es diu que començarà la variant? Aquest dilluns 3 d'abril?
Jo, quan vegi les màquines aquí, m'ho creuré.
No posem data, doncs, aquest dilluns 3 d'abril.
No et posaria la data. De fet, pel que he estat veient, està tota marcada, tenen el topogràfic fet, hi han 2 o 3 persones de l'empresa treballant-hi, però les màquines no estan aquí.
En el cas que la variant s'anés retardant i finalment no es comencés aquest dilluns, l'Ajuntament té alguna mesura de força perquè la variant comenci ja?
Sí, de moment. El que passa que de moment ens esperarem a parlar amb el subdelegat del govern i, en tot cas, pues, si no veiem que la resposta no és la dient i la que esperem i la que es va comprometre... Pues llavors potser hauran de començar a prendre mesures.
Quin temps es marca l'Ajuntament per començar a prendre mesures?
Ja hauria d'estar funcionant la variant. Sí, suposo que amb això et responc.
Correcte. Parlaves de la visita del subdelegat del govern aquí a les comarques de Tarragona aquesta setmana, no? El Joan Maria Bello.
Uh-huh.
Pel tema únic i exclusivament de la variant.
Sembla ser que sí. Aquesta és la nostra esperança. Que aprofitant que ve, doncs a veure com està el tema i que puguin entrar les màquines com abans millor.
Uh-huh. Un important també serà un punt de l'ordre del dia el tema dels robatoris aquí a Falset, no? Sí. Sembla ser que s'han subsanat darrerament, s'han subsanat entre cometes, òbviament.
Sí, sembla ser que sí. Han posat 2 municipal més, fan turnos rotatoris, surten 2 a la nit, 2 durant el dia i estan en contacte amb la Guàrdia Civil i amb els Mossos d'Esquadra. Hi ha una patrulla dels Mossos d'Esquadra donant voltes pel poble també i llavors la Guàrdia Civil.
En la contractació d'una nova municipal, l'Ajuntament ha vist baixar el nombre de delictes aquí a Falset?
La notícia que tenim nosaltres és que sembla ser que sí. Sembla ser que sí, estem a expectativa. Aviam.
Ara hi ha vigilància de nit, no? Fins i tot?
Uh-huh. Sí, tota la nit.
Pels
municipals de l'Ajuntament.
Per la població i pel terreny municipal de Falset.
Ah, exacte, sí, clar.
D'acord. També és un tema important els temes semàfors aquí a Falset. Falset deixarà de ser en breu l'única comarca de Catalunya sense semàfors. Això passarà a la història. Semàfors que es posaran i on?
Això és una bona resignació, però bueno, ja t'ho explicaré. Hi havia queixes d'una sèrie de veïns al carrer de la piscina, tots raonats per l'excés de trànsit que hi havia de camions. Llavors, bueno, es va estar mirant la solució, però l'única solució que hi havia possible era posar els semàforos. Llavors se posen 3 semàforos, un que vaig al taller, al deixar la Nacional, un altre que va a la carretera de Marçà, a l'entrada de Falset, tocant la residència nova, i l'altre a la carretera nova, tocant la residència també. La instal·lació d'ells, doncs, bueno, s'ha començat a fer ara l'obra civil, estem fent l'obra civil, fent totes les rases i passant els cables i col·locant-los, i llavors doncs, vindrà l'empresa autoritzada a posar-los en marxa.
Uns semàfors que seran permanents o quan s'acabi la variant, si és que algun dia s'acaba, entre cometes, es trobaran aquests semàfors?
Aviam, es muntaran permanents, no es muntaran mòbils, simplement pel tema del gamberrisme, perquè no tenim ganes de trobar-nos els semàfors doncs, en una altra banda del poble. És possible que, i el que ens agradaria a l'Ajuntament és que quan la variant estigués acabada, aquests semàfors es desmuntessin una altra vegada, per poder tornar a ser la comarca sense semàforos que som.
Uh-huh. Una comarca sense semàfors, com ho veu això l'Ajuntament? Que deixi de ser l'única comarca sense semàfors després de l'instal·lació d'aquests semàfors?
Amb resignació, però s'han de muntar per seguretat dels veïns. I la seguretat dels veïns és el que passa per davant de tot.
Correcte. Un tema important aquí Falset, ara que anem pas a pas ja de cara a l'estiu, és el tema de l'aigua. Sembla ser que en aquest hivern força plujós aquí Falset, les restriccions se'n van de la ment, no?
Sí, sí, totalment, totalment. Almenys de moment la previsió que hi ha és que no hi han d'haver restriccions. Has de pensar que tenim un pou que és el pou de la Kemlid, que està dintre de la nova nau de l'Ajuntament, que l'hem parat, no funciona des de fa un any, perquè de fet és que no el necessitem per subministrar aigua al poble. Ara el posarem a partir del mes d'abril en marxa, però no obstant així, ja dic, no hi ha previsió de que haguem de tindre restriccions.
Ha augmentat el caudal d'aigua dels pous de Falset, que basteixin a Falset.
Sí, sí, aviam, pensa que seguim el nivell dels pous a diari i comptem els metres cúbics d'aigua que s'extreuen de cada pou cada dia. I estem veient que de moment el nivell està suficientment bo com per aguantar tot l'estiu.
Es deia en temps passat que el pou de la Torre de Fontovella podia ser la solució no tan sols per Falset, sinó pels municipis de la comarca. Com es veu això des de l'Ajuntament? Es veu encara, no es veu de la mateixa manera que l'any passat que hi havia ceguera?
Se veu amb optimisme, i et diré per què. Perquè el mes de desembre se va firmar tots els papers del pou de la Torre i de la Mancomunitat de la Torre. Es va firmar amb l'Ajuntament de la Torre de Fontovella, amb el de Marçà i amb el de Pradell. Està creada. Ara, a partir d'ara, hem de començar a treballar-hi. Hem començat a buscar subvencions per a poder fer el pou, però bueno, veiem que de moment la solució més pràctica és fer un dipòsit de moment a Falset d'un milió de litros, uns 1.000 metres cúbics, per poder garantir el subministrament en cas de que tinguéssim alguna fallada amb alguna bomba o alguna canonada d'aquestes principals.
Doncs molt bé, Albert Compte, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Falset, alguna més que vulguis afegir, que hagi quedat al tinter?
Bueno, sí, el que et podria afegir és, quan parlàvem del tema del cementiri, és que ara estem intentant fer la segona fase dels nínxols, posar més nínxols nous, i bueno, doncs que si hi ha algú interessat a comprar algun nínxol, que passi per l'Ajuntament.
Doncs molt bé, tu has dit tot. Gràcies per assistir aquí a l'edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset, i adeu-siau, bon dia i molta sort.
A vosaltres.
Adeu-siau, bon dia. Canviem de notícia. Falset rebrà els propers mesos la visita de Mocherbach Ben Arbi, un israelià que està preparant una tesi doctoral a la Universitat de Barcelona, a través de la qual s'ha pogut documentar els seus orígens familiars que arrenquen al Falset medieval. La visita d'aquest investigador es farà després que l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, visités Mocherbach Ben Arbi a Israel i l'invités a visitar la nostra població, una població que es compta ser dels seus avantpassats, Falset. El fet és que el treball de Ben Arbi ha permès redescobrir una important història dels jueus a Catalunya, però també a la comarca del Priorat, i ha pogut completar en tot detall l'arbre genealògic de la seva família, fins a arribar al rabí Samuel Astruc Cavaller, que va exercir la medicina al Falset medieval l'any 1427, on es va casar amb Goig de Luna i va tenir tres fills. El treball ha obtingut fins ara les màximes qualificacions a la Facultat de Semítica de la Universitat de Barcelona, on Ben Arbi va decidir estudiar ara fa 3 anys i estarà pràcticament acabat dintre d'uns mesos, quan l'israelià llegeixi la seva tesi doctoral. Però a més de la satisfacció dels fruits obtinguts en la investigació, Ben Arbi, que ara està jubilat després d'haver exercit la seva carrera professional d'enginyer elèctric, va poder encaminar el somni que feia uns mesos va explicar, anar a Falset per conèixer la terra dels seus avantpassats, la terra del Falset medieval. Els Jocs Florals de Torroja del Priorat tornen a ser entre nosaltres. Seran el proper 13 de maig, on Torroja rebrà el que serà enguany la 29a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. En parlem sobre aquests Jocs Florals de Torroja del Priorat amb el seu president, el president de l'entitat que organitza, que és el Centre Cultural i Recreatiu Unió de Torroja del Priorat, en Joaquim Perí. Joaquim Perí, bon dia.
Hola, bon dia.
Tal com dèiem, en titulars, 29a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat, una edició ja plenament consolidada en la seva majoria d'edat, no?
Sí, i tant, en 29a edició ja comença a ser, ja.
Si et sembla, abans d'entrar en aquesta edició dels Jocs Florals de Torroja del proper 13 de maig, faríem una mica d'història. Com es va crear els Jocs Florals de Torroja del Priorat ara fa ja 29 anys?
Sí, va ser, diríem, una festa literària a nivell de col·legi, quan una mestra, que es deia Maria Carmen Lorenzana, va fer com a final de festa un certamen literari que li va anar, diríem, gent de la comarca. Llavors, hem vist nosaltres que allò va tindre èxit, aquell acte va tindre èxit, ens vam plantejar l'any següent, que la mestra ja va marxar, ens vam plantejar des de la centre, des de la Ciutat Cultural i Recreativa de Torroja, la Unió, ens vam plantejar continuar amb aquella tasca que aquella mestra va començar. I en un principi, doncs, bueno, allò que dius, veurem si podem anar fent o fent-ho, doncs, bueno, d'aquesta manera hem anat fins a la 29a edició.
Uns Jocs Florals que creien que tindria tant ressò com mantenint actualment? Des que
no, veurem, any a any hem anat guanyant, no? Però al principi he dit que ens plantejàvem aquella cosa de veurem fins quan podríem arribar. Quan podríem arribar, doncs, perquè sabíem les dificultats que això comportava i sabíem la finyada que hi havia, però, bueno, doncs, en vista que allò va tindre una ressonància, que va tindre un èxit, que va tindre un ressò a Llimfós, doncs, bueno, vam continuar animant-nos i, bueno, hem anat continuant d'aquesta forma, sí.
Molts participants, suposem, d'aquesta 29a edició...
Veurem, d'aquesta 29a edició encara no el sabem, perquè com que encara està obert el temps d'arribar, sabem que han arribat bastants treballs, no sé encara quants, perquè encara no els hem classificat, tot això per donar-los al jurat, però que n'estan arribant i esperem que estigui dintre dels nivells de cada any, que en aquests moments doncs, venen a ser pràcticament uns 200.
Uns 29 anys que han rebut participants d'arreu de Catalunya, País Valencià, les Illes...
Sí, sí, han rebut de tot el que són països catalans. Països catalans i inclús algunes vegades de fora dels països de catalans, com pot ser des del Canadà amb una certa vegada i alguna casa regional des de Sud-amèrica i així, vull dir que sí, ha sigut... considerem que han sortit de les fronteres normals dels països catalans que impliquen doncs, el seu escriure en llengua catalana i tot això. Ha arribat bastant més lluny.
Déu-n'hi-do. I aquest any, tal com dèiem, el proper 13 de maig arribem a la 29a edició, no?
Sí, 29a edició. El dia 13 de maig en fem la cloenda i l'entrega dels premis que en aquell moment se diran quins són.
Què destacaria d'aquesta 29a edició? Els premis són els mateixos? Els mateixos
sí, apartats? Enguany els premis són els mateixos. L'única cosa que potser hem hagut de modificar una mica és l'àmbit d'escriptura dels més petits. Els més petits que componen el Premi Montsant, que diríem que és la vessant infantil i juvenil, allí ha sigut potser on nosaltres tenim de potser proclamar la meva culpa, perquè el que nosaltres hem volgut que aquests premis infantils juvenils haguessin tingut ressò a nivell de les escoles, no han tingut. Potser no hem sapigut fer bé i en principi els vam localitzar bastant aquí a la comarca del Priorat, en qual es vam obrir una mica més a les comarques lindants i en vista que la participació d'aquests futurs escriptors no ha sigut el que nosaltres voldríem, enguany l'hem obert a tot arreu de Catalunya o de qui vulgui escriure. Sense especificar escoles, veurem aquell que estigui comprès dintre de les edats que nosaltres volem, aquella persona podrà escriure i participar en aquest premi. Aquesta és la modificació més important potser que hem fet enguany. Una mica forçats per aquest baix participació en quant a infantil i juvenil, que crec que lamentablement voldrien que fos més, perquè això pot ser un futur dels escriptors que hi ha o que haurien d'haver a Catalunya.
Fins quan es poden presentar els treballs?
Els treballs se acaben la presentació és el dia 13 del mes que ve. 13 del mes que ve és l'últim dia de presentació, el dia 13 d'abril, exactament.
I on es poden adreçar?
Al Centre Cultural i Recreatiu La Unió, carrer Major 36 de Torroja del Priorat.
Doncs molt bé, en continuem parlant aquesta edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset en properes edicions com van aquesta 29a edició enguany dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. Algo més que hagi quedat al tinter?
No, que quan vulgueu podeu contactar amb nosaltres, que estem molt predisposats a participar, a explicar i el que faci falta.
Doncs molt bé. Gràcies per atendre els micròfons de la ràdio de Ràdio Falset i molta sort en el que serà enguany del com dèiem 29a edició dels Jocs Florals de Torroja. Adéu-siau, bon dia i molta sort.
I moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Adéu. Canviem de notícia. El Consell Interhospitalari de Cooperació dels Nens Orfans de Moçambic ha fet una crida per tothom que els vulgui ajudar en aquesta entitat, tant econòmicament com en fils de costura. El per què? En parlem amb el delegat de les comarques de Tarragona del Consell Interhospitalari, Manel Saltó. Manel Saltó, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Tal com dèiem en titulars, el Consell Interhospitalari de Cooperació està recaptant diners pels nens orfes de Moçambic. I en parlem també, tal com dèiem avui, amb el delegat a les comarques de Tarragona, en Manel Saltó. En principi, què és el Consell Interhospitalari de Cooperació?
Mira, el Consell Hospitalari de Cooperació, CIC, per abreviar-ho, perquè això no és molt llarg, és una ONG bastant, diguem, veterana, perquè té doncs, més de 25 anys. Potser és de les, diguem, de les primeres, però sí de les que als anys 80, quan van començar a, 70, a finals de 70, 80, quan va començar el tema aquest de les ONGs, doncs va ser de les primeres, i va començar la guerra del Txad, i allà, de fet, es va fundar el Clínic, l'Hospital Clínic de Barcelona. Sobretot és una organització molt mèdica, molt hospitalària, com diu el nom, som gent, normalment som gent molt, molt especialitzats, per dir-ho manera, som gent de, que venim d'hospitals, amb formació, doncs això, sobretot de traumatòlegs, uròlegs, cirurgians, pediatres, cirurgians pediàtrics, etc. No? Tenim projectes doncs, a Moçambic i Angola, sobretot ara, i algun projecte de Sud-amèrica, però diguem, la nostra estrella ara és Moçambic i també Angola, on tenim un projecte molt maco a cirurgia pediàtrica. Aquest és el FIC, aquest és el resum del FIC de 25 anys de carrera, diguem-ho així.
Correcte, i vosaltres voleu fer una crida, voleu fer una col·lecta pels nens orfes de Moçambic, no?
Sí, a veure, la idea no són diners, sinó que són fils, sobretot fils i teles, cotó i tal, perquè per enviar-ho cap allà. Jo explico una mica el tema. Resulta que, i vosaltres ho coneixeu, hi ha gent que sentirà aquestes notícies i que recordarà doncs, que hi ha una noia, hi ha una família que és de Madrid i que veneja aquí a Falset. Crec recordar, m'ho van explicar l'estiu passat, que en diuen la Mas de l'aviador, perquè aquesta família, el pare d'aquesta família, doncs, era un aviador i això que de tant en tant passava per sobre Falset i, bueno, doncs això, saludava la família des d'un avió. Això és el que m'explicaven, no? Total, que aquesta família, aquesta noia, que es diu Blanca, està viu permanentment tot l'any a Moçambic. I està en una escola que ells en diuen en Casa do Gaiato, a Moçambic parla en portuguès. Doncs aquesta Casa do Gaiato acull a nanos orfes. O sigui, durant la Guerra Civil, que va durar 25 anys, doncs va morir molta gent jove i van quedar molts nanos al carrer. Aquesta fundació es va dedicar a acollir aquests nanos que estan al carrer i els té allà. Pràcticament ara, jo crec recordar, jo hi he estat allà i hi ha uns 200 nanos. Des de nanos de mesos fins a 17-18 anys, que és quan ja marxen d'allà. Total, que aquesta noia ha fet allà una granja, ella és enginyera agrònoma, em sembla, i llavors pues, bueno, ha fet una granja i està pues, bueno, fent coses per la subsistència d'aquesta fundació i de la gent del voltant. I ara han creat una escola de costura per ensenyar a les dones dels voltants a cosir a màquina. I, evidentment, doncs, bueno, tenen quatre màquines, però tenen molt poc fil i tela, cotó i tal, per poder fer... De fet, en definitiva, es poden fer un sobresol, no? La idea és fer cosetes per poder vestir la gent del voltant, els nanos aquests de la Casa del Gaiato, i després pues, vendre alguna cosa als mercadillos del voltant i treure després quatre duros. En definitiva, és això, fils i teles, no? Sobretot, com dic, cotó i coses d'aquestes per poder fer uniformes i vestits per la gent.
Doncs què té que fer tot aquell o aquella que vulgui col·laborar en aquesta important causa?
Sí, jo tinc un problema. És a dir, jo crec que tothom que tingui ganes de col·laborar amb un projecte d'aquest estil, ja dic, no o sigui res de diners, sinó simplement doncs, fils, canutillos d'aquests que en diuen les dones, canutillos de fil i tal, que això és el que és bastant cart, i que allà, com dic, no hi ha molt poca probabilitat de poder aconseguir-la, doncs a veure, és que tinc un problema i és de poder aconseguir el lloc on la gent pugui deixar aquestes coses. No? Llavors, jo el que haig de parlar, jo si et sembla, m'agradaria poder parlar amb un parell de botigues d'aquí a Falset on la gent pugui anar a deixar aquestes coses que ocupen poca cosa, és a dir, els canutillos d'aquests de fil doncs són poca cosa, i llavors intentar doncs, que la gent pugui trobar un lloc on ho pugui deixar. La veritat és que no hi tinc un temps de poder contactar amb aquest parell de botigues on ho pugui fer. Jo, si us sembla, us diria que em deixéssiu un parell de dies per poder concretar-ho amb això, perquè això és bastant recent i encara ja et dic no hi he tingut temps de poder concretar-ho. Però, si us sembla, potser inclús a través de Ràdio Falset, doncs, d'aquí un parell de dies, poder dir on pot anar la gent per poder fer aquestes donacions. Peces de tela de cotó, sobretot, però qualsevol peça de tela que es pugui aprofitar. Les dones ja saben quines teles es poden aprofitar per poder fer coses, mantells, uniformes, etcètera, pantalons, coses d'aquestes, i fil per poder pues, cosir i poder utilitzar aquestes màquines de cosir i que la gent aprengui a fer això.
Doncs d'acord, si et sembla, parlarem amb posteriors edicions de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset, allà tothom us es pugui adreçar per fer aquesta ajuda als nens orfans de Moçambic.
Sí, jo us agrairia això i em sap greu no poder avisar bon exactament avui, però a veure si puc aconseguir d'alguna manera, doncs, jo m'imagino que a veure, trobar dues botigues o tres que es prestin a recollir això, doncs em sembla que no hi haurà problema, però com que no he pogut parlar concretament amb gent que ara hi estic pensant, però que, com que no hi he parlat abans, doncs em sembla que millor no dir-ho i llavors d'aquí un parell de dies puc dir-ho, si us sembla bé.
Doncs correcte, en parlarem a properes edicions, tal com dèiem, de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Gràcies doncs, Manel Saltó, delegat a les comarques de Tarragona del Consell Interhospitalari de Cooperació. Gràcies, bon dia i molta sort.
Gràcies i espero que a veure si aconseguim forces coses per aquests nanos.
Així ho esperem i ho desitgem. Adéu-siau i fins a propera. Bon dia.
Adéu-siau.
Repassades les notícies que han succeït aquesta setmana a la nostra comarca, ens manquen els esports i el temps. Anem pels esports. Doncs la notícia esportiva aquest cap de setmana pot ser el Falset Esportiu, i no és precisament una bona notícia. Pot ser que el Falset Esportiu sigui matemàticament si perd aquest diumenge a les 12 del migdia i al terreny de l'Espanya Canonja. Recalquem això de matemàticament, nou equip de tercera regional, una categoria que recordem i fem memòria fa 3 anys que els falsetans no trepitgen. Un Falset Esportiu que manca de 9 jornades, doncs, pot deixar de ser equip de segona regional. El partit en si, ja que no deixa de ser un mer tràmit, començarà a les 12 del migdia d'aquest diumenge al terreny de l'Espanya Canonja. Recordem que els falsetans van perdre el passat cap de setmana 0-2 aquí al Domènec Aragonès, front l'equip de l'Alhambra de Reus. Si parlem dels demés equips de la comarca, ens trobem amb un club esportiu, als Guiamets, que també es troba força malament a la classificació. Va empatar el seu terreny de joc front l'equip del Baix Camp, anomenat el Moster. I els Guiamets, hores d'ara, que es troba a la part mitja de la classificació, l'onzens classificats amb 25 punts. El club esportiu Guiamets, que torna a la competició aquesta tarda, aquest dissabte a la tarda, a la capital del Baix Camp, al terreny del Despertaferro. Una partida a les 4 de la tarda donarà inici a aquest encontre entre el Despertaferro i el club esportiu als Guiamets. El que també va despertar males notícies el passat cap de setmana va ser el Porrera Unió Esportiva, que va perdre també al Baix Camp, aquest cas al terreny del Castellvell, per 3-2. El Porrera Unió Esportiva, que també es belluga a la part baixa de la classificació, als 13ens classificats amb 22 punts. Aquest cap de setmana el Porrera Unió Esportiva rep un os dur de rosegar, s'anomena els Atlètics de Móra la Nova, i l'equip de la Ribera, recordem, és un ferm candidat per pujar a la segona categoria regional del futbol comarcal. El partit en si, entre el Porrera i el Móra la Nova, donarà inici aquest diumenge a partir de les 16 hores, a partir de les 4 de la tarda. El que és males notícies pel primer equip del Falset Esportiu són bones pel futbol base del Falset Esportiu. Si parlem dels alevins del Falset Esportiu, podem continuar dient que són els líders destacats i absoluts de la segona divisió provincial d'alevins. Els alevins falsetans visiten aquesta tarda, a partir de les 16 hores, a partir de les 4 de la tarda, Riudoms, on es disputen entre 3 punts força interessants al terreny de l'equip del Baix Camp. Un partit, doncs, aquesta tarda, a partir de les 16 hores, a partir de les 4 de la tarda, entre el Baix Camp i el Falset Esportiu. Això sí, de categoria alevi. Si diem que els alevins falsetans són els primers classificats, no podem baixar el llistó, i també podem dir el mateix dels juvenils del Falset Esportiu, que també són els líders absoluts d'aquesta categoria de la segona divisió provincial de juvenils. Però els juvenils ho tenen més a prop, ja que tan sols manquen 2 jornades per acabar aquest campionat. I aquest dissabte, aquesta tarda, a partir de les 4 hores, a les 4 de la tarda, a partir de les 16 hores, poden ser ja matemàticament 9 campions d'aquesta segona divisió provincial de juvenils. El partit en si, cal dir que té una clau, guanyar el terreny de l'Hospitalet, on a partir de les 4 de la tarda d'aquesta tarda pot ser l'equip falsetà dels juvenils del Falset Esportiu, nou equip de la primera divisió provincial de juvenils. Això sí, amb el permís de l'Hospitalet i guanyant els 3 punts, emportant-se fins aquí, fins a la capital del Priorat, aquests 3 punts en litigi. Si parlem de es manca al futbol sala, un futbol sala que també podem parlar del Pradell Futbol Sala, que es manté també com un ferm candidat a poder pujar de categoria. Queden tan sols 6 jornades per acabar aquest campionat i els pradellencs continuen segons a tan sols 2 punts del líder, s'anomena l'Aldea. I el Pradell Futbol Sala, que visita aquest diumenge al matí al Tarragonès, al terreny del Sant Pere i Sant Pau. Més que res, el terreny del Sant Pere i Sant Pau és el barri de Tarragona anomenat Sant Pere i Sant Pau, on hi ha ubicat, on té la seu, l'equip del Platges de Tarragona de futbol sala, un equip que es belluga hores d'ara a la part baixa de la classificació i, en principi, sempre subratllant això d'en principi, els 3 punts poden quedar a casa i ben lligats, més que res al terreny del predi futbol sala, que d'aquesta manera, a manca de 6 jornades per acabar el campionat, ja podria començar a posar el llistó per ser nou equip de la divisió d'or del futbol sala de la comarques de Tarragona. Fet aquest incís del món dels esports, ens manca el temps com sempre que ens ve de la mà de l'Enric Macep.
Acabem una setmana en què la tranquil·litat meteorològica podem dir que està la nota dominant, tot dintre unes temperatures autènticament primaveral, tot que hi ha hagut algunes petites baixades però sense transcendència. I la situació pels propers dies de moment no se'n veuen canvis. La situació es mantindrà estacionària, és a dir, tindrem ambient molt agradable, temperatures autènticament primaverals i en definitiva una situació que no es veu encara canvis en els propers 2-3 dies. La situació d'estabilitat és la nota dominant, un cap de setmana dominat per l'ambient primaveral i les temperatures relativament altes. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1975, les nostres contrades se veien afectades per un temporal de neu que va deixar aquí a les nostres contrades uns gruixos d'entre 10 i 20 centímetres tant als pobles com a les zones altes.
I fins aquí, doncs, l'edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset, amb un nou mes d'abril que hem començat ja a trepitjar precisament avui dissabte. Nosaltres ens retrobarem el proper cap de setmana. Serà, doncs, fins aleshores. Adéu-siau, bon dia i molta sort.